Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Demà engega el període de preinscripcions als centres escolars del municipi. Les dues escoles de primària han fet aquests últims dies portes obertes per mostrar els serveis de cadascun dels centres als pares, que hauran de definir en última instància quina és la seva preferència de cara al curs vinent. És el tema d'obertura a l'informatiu d'avui. El tractem en breu en aquest butlletí, com en repassem també amb titulars la resta de l'actualitat de la jornada. Parlarem de les cinquenes jornades de l'aula a la taula que es dona a terme al Maram Centre d'Interpretació del Peix. De l'aula a la taula és una activitat que vol apropar el peix blau als joves, un taller per alumnes de tercer d'ESO de l'Institut El Padró, dividit en dues parts, la teòrica i la pràctica. L'Associació de Veïns del Camp dels Pilans Les Corts passa comptes amb els seus associats dissabte al migdia al Centre Cívic del Barri. Serà una assemblea marcada per la normalitat, sense temes especials i amb els punts habituals de cada any. La xocolata serà el primer producte que es tractarà al nou cicle gastronòmic que engega dijous de la setmana entrant a la Biblioteca Víctor Català, un cicle amb xerrades i tastets sobre productes de la terra. A l'agenda d'activitats cal tenir en compte la conferència d'aquest vespre, conferència de primavera sobre el càncer de colon, a les 8 i a la sala d'actes municipal. A la mateixa hora que la biblioteca es reuneix el grup de lectura El Petit Príncep, comentant aquest mes Jo sóc aquell que va matar Franco, de Joan Lluís Lluís. Demà divendres, Bibliocontes. Demà divendres, debats a l'Alfolí, a Montserrat Tura, per parlar de la capacitat transformadora dels primers ajuntaments democràtics. Demà divendres, presentació de la candidatura de la CUP per a les municipals del mes de maig vinent. Dissabte, segon acte del 50è aniversari de l'agrupació escalenca Avi Xaixo. I dissabte també, últim concert del cicle d'hivern de Portal Blau, un concert del grup Monstre, maridat amb vins de Vinyes dels Aspres, a l'Alfolí. Tot això ho expliquem un dijous amb panorama radiant, amb cel absolutament serè i ambient contrastat entre dia i nit. Un context que no sembla pas que hagi de canviar, almenys de forma immediata. Tot això ho explicarem amb més detall al punt de les 8, a l'informatiu local de cada vespre a Ràdio L'Escala. Ara us deixem amb el far, aquest programa de mar de Catalunya, parlant d'aquí a breus instants del Tom Manta, amb Josep Maria Vergés, president de Pimec Comerç Girona, aquí als estudis de Ràdio L'Escala, amb Xavi Sap, de la policia local d'Amposta, i Dou de Iaier, representant del Sindicat Popular de Venedors Ambulants. També sabrem com ha anat la subhasta de peix avui a la confraria de l'Ampolla, la confraria Verge del Carme de l'Ampolla, secció de cultura, secció d'esports nàutics, des d'ara i fins a les 7, hora del next vespre, amb l'Ali Giné i Montse Manent, de 7 a 8. A les 8, l'informatiu més el de cine amb Jordi Orno, Àngel Torrent i Anna Garrido. A les 9, els musicals, fins a les 11, hora de les reemissions. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I a aquesta hora de la tarda, encara a moltes platges del nostre país, les màquines treballen per netejar, per deixar la sorra en òptimes condicions perquè ja aquest cap de setmana qui vulgui pugui gaudir-ne. De fet, la circumstància de que enguany la Setmana Santa caigui tard i la calor hagi vingut d'hora està fent que molts ajuntaments s'estiguin espavilant, estiguin apretant per tenir les platges a punt, ja no per la Setmana Santa, sinó per les setmanes prèvies a la Setmana Santa. I és habitual veure aquests dies, doncs, brigades treballant, brigades posant material, papereres, jocs infantils i tractors, que el que fan és llaurar la sorra per airejar-la i així doncs netejar-la de brutícies i de més històries. En tot cas, nosaltres des d'aquí el que farem serà anar netejant també la sorra que trepitgem i ho anirem explicant també al llarg de les properes hores. Ben trobats, arrequem la segona hora.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb...
Eva Bolaño. Els pescadors diuen que les cananes són uns animals molt ferotges perquè destrossen els peixos que capturen. Doncs avui l'Eva Bolaño farà de les cananes un aliment deliciós i ens explicarà com cuinar-les amb ceba per llepar-se els dits.
Hola, bona tarda. Avui farem cananes en ceba. I per fer aquest plat necessiteu cananes, ceba, all, vi ranci i si després feu una picada, doncs ja ho sabeu, 4 ametlles, 4 avellanes, nous, més all i alguna cosa més. En principi, el mateix mercat us la poden ja i ja deixar tallada perquè elaboreu aquesta recepta tan senzilla, però també molt bona. En una cassola poseu un raig d'oli d'oliva i la ceba tallada a làmines. Deixeu que es vagi fent. Després també hi afegiu les dents d'all, els grans d'all, perdó. I un cop tingueu això que es vagi fent, perquè volem aquesta ceba, la volem amalosida, doncs hi afegireu la canana. Deixeu que també es faci una miqueta, perquè la canana també és com el calamar o la sípia, necessita cocció. Si no ens la trobem massa forta, i encara que el sabor el trobem igual, ens agrada més tubeta. Aleshores, un cop tinguem la ceba i la canana que han quedat ben cuites, hi afegim una mica de vi ranci. A mi aquest plat també m'hi agrada posar-hi una mica d'all porro, I molta ceba, sobretot molta ceba. Però l'all porro us donarà li donarà personalitat al plat, encara que potser no trobeu cap recepta que n'hi hagi. Però sempre m'agrada dir-vos que les receptes són lliures i podeu llegir, però després vosaltres podeu anar posant allò que us assembli i veureu que queda bé. Podríem deixar les cananes aquestes en ceba així tal qual, és a dir, amb la ceba, amb l'all porro, amb l'all, i ja està. O podem afegir aquesta picada que amb els catalans ens agrada tant, seria un grapat de fruits secs, ja us he dit que trieu els que vosaltres vulgueu, una mica de vi ranci, una mica de pa, de la mateixa cocció de la canana una mica de suc, ho passeu per la batedora elèctrica i ho afegiu. I llavors veureu que té una gràcia especial. Si després ho voleu posar una mica de julivert, encara us agradarà més i estèticament també.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Doncs de fet, la imatge és la d'un senyor tocant l'organillo Harmon al mig del carrer, amb una petita altaveu a sota del teclat, en un passeig on la gent va i ve, amb unes terrasses, i al voltant tot de gent amb mantes a terra anava venent productes, que si pel·lícules de vídeo, que si bambes, que si bolsos, que si bufandes, que si pantalons, samarretes... que si utensilis i eines per arreglar coses. La presència dels manters és comuna pràcticament a totes les poblacions costaneres. Deixeu-me centrar-me, però, en el cas inicialment, i després marxarem cap a altres llocs, però deixeu-me centrar-me en el cas de Barcelona, que crec que pot ser molt aclaridor del que es viu, repeteixo, a moltes poblacions. Fixeu-vos, aquest mateix matí, l'alcaldable per Barcelona, per Junts per Catalunya, Elsa Artadi, ha dit que això del top manta no es pot eliminar. Es pot controlar, diu, que és el que feia l'alcalde Trias, diu, però eliminar és impossible. I no ho ha dit a qualsevol lloc, ho ha dit davant de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb una xerrada que els he fet una mica per explicar els seus el seu programa. En paral·lel, els comerciants del Portal de la Pau i els artesans que estan situats al Portal de la Pau, el Portal de la Pau, perquè ens entenguem, és el que hi ha a baix de tot de la Rambla, on hi ha Colón, no? Colón, el moll de la fusta, el monument a Colón, doncs el que hi ha a baix és el Portal de la Pau. Doncs bé, els artesans del Portal de la Pau han demanat que si els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana no poden actuar, li han dit a l'alcaldessa de Colau que cridi la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, però que faci alguna cosa, perquè amb aquesta actuació que s'estava fent per controlar els manters de sota la plaça Catalunya, els que estaven a l'andana al vestíbul del tren, doncs el que s'ha fet ha estat foragitar-los i s'han anat tots cap a baix. És a dir, en lloc de quedar-se a sota, s'han anat cap al Portal de la Pau. Per tant, la pressió ha baixat de plaça Catalunya cap a la zona portuària, tot l'entorn portuari, el Passeig Joan de Borbó, Moll de la Fusta, Portal de la Pau, etc etc. I finalment, i aquesta ja és comuna a tot arreu, l'Audiència de Barcelona, amb una sentència, ha acabat condemnant a tres manters a pagar unes multes d'entre 120 i 240 euros per haver estat enganxats venent productes falsificats a la via pública, però en la sentència els magistrats diuen que, a veure, que les grans marques com Louis Vuitton, Michael Kors, Nike o el Barça o el Madrid, els clubs de futbol, no poden queixar-se de la presència d'aquest tipus de venda ambulant al carrer perquè tampoc no els hi fan la competència. Ells tenen altres elements i altres possibilitats, altres eines per fer valer el valor del seu producte. En definitiva, amb aquests tres casos, el que vull posar de relleu és que el problema del top manta és vist de maneres molt diferents i cap d'elles, segurament, té la solució definida del que ha de passar amb aquest tipus de venda ambulant a la via pública sense cap mena de control. Avui en volem parlar del top manta i, evidentment, sortim de Barcelona i tornarem d'aquí uns minuts, però sortim de Barcelona i, si us sembla, ens anem cap a Girona. Cristina Cantal, per conèixer el teu convidat.
Exacte, perquè des de PIMEC s'ha impulsat la creació d'una taula transversal per combatre el top manta. Diverses demarcacions, com per exemple el cas de Girona, doncs en formaran part. En parlem amb el president de PIMEC Comerç Girona, en Josep Maria Vergés.
Josep Maria Vergés, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I com ho volen arreglar, això, vostès?
Bueno, home, nosaltres per arreglar-ho, si ens fessin cas, seria fàcil. El que passa que és complex i complicat, això amb d'acord. I més amb les polítiques dels últims 4 anys, que l'única cosa que han sabut fer ha sigut servir de reclam, no pas de reducció. I aquí tenim un altre problema afegit.
Aquí deixi'm posar-hi un parèntesi. La política que va impulsar, en aquest cas, la va liderar l'Ajuntament de Barcelona. És a dir, el top manta era perseguit a tot arreu i de manera ferma, fins que va arribar en determinades maneres de veure el conflicte i es va decidir aixecar el peu d'aquesta pressió policial a la qual eren sotmesos. I d'estos fangos salieron esos lodos, o algo així, d'estos polvos salieron esos lodos, no? I los lodos és el que ha passat arreu del territori.
No? Home, pensa que ja hi havia focus importants, no només Barcelona,
sí, sí.
Però, clar, Barcelona, amb el que significa la capital i la ciutat i l'atractiu que té, doncs fer polítiques d'aquestes tan laxes i de que pobre nois, quan no són pobre nois, el que han fet ha sigut un efecte reclam molt important. Les proves és que tampoc ens diuen massa bé la veritat, però jo estic segur que en els últims anys, si no ha doblat, ha triplicat. I quan fan una pressió, llavors encara s'escampa més doncs, cap al nord, cap a Roses o cap a baix, cap a Salou i Cambrils i tota aquella part que també estan molt afectats.
Ara m'explica com ho resoldria de manera senzilla, que m'ha dit que fa un moment que trobaria la solució. Però deixi'm saludar el convidat que tinc a la zona de les Terres de l'Ebre, Judit Castells.
Tenim aquí els estudis de Radio Delta a Xavi Saragossa, sotscap de la policia local d'Amposta, que de fet aquest mes de març han fet un operatiu contra la venda ambulant al mercat municipal. Bona tarda, Xavi.
Hola, bona tarda.
Què tal? Benvingut a la ràdio. És fàcil d'arreglar això o no?
És un tema bastant complicat per nostre a nivell policial. Perquè, bueno, si hi ha una normativa, però després veus que són conscients, no?, que aquestes persones també són víctimes d'un sistema de regulació de l'estrangeria que complica molt la seva subsistència i, bueno, has de fer una miqueta, has d'anar a mirar les dos vessants, no?, les queixes que tens dels comerciants i que el fet de que es dediquen a això i no es dediquen a altres fets delictius com podria ser vendre altres productes com a droga o robar, doncs estàs en això, no?, has de buscar l'equilibri perquè ells puguin subsistir i que no facin un fet directiu.
Una pregunta, deixi'm fer una pregunta més aviat. Clar, aquí els cossos policials estan per fer complir la norma, no? És a dir, estan per fer complir la llei. Però clar, aquí la llei es pot llegir o tothom fa la lectura que en aquest sentit creu que li ha de fer. Si no, mirem aquests dies el que està passant a l'audiència, el que està passant als jutjats, vull dir, un jutge ho llegeix d'una manera i un altre jutge ho llegeix d'una altra manera. En el món del policial també passa? Un polític llegeix la seguretat ciutadana d'una manera i d'una altra les llegeix d'una altra i, per tant, focalitza l'actuació o prioritza les actuacions no pas per criteris tècnics, sinó per criteris ideològics?
Bueno, jo, a nivell polític, no sé, a nivell policial intentem fer complir la norma. Passa que, bueno, és això, hi ha moltes maneres de fer complir la norma, vull dir, tu pots ser una policia més restrictiva i actuar d'una manera, o pots, jo què sé, intentar buscar altres solucions que no siguin tan restrictives, jo què sé, a llei imposta, per exemple, estem tenint converses en els manters per mirar de començar a treballar en la constitució d'alguna cooperativa, com ara hem fet a Barcelona, i que es permeti altres vies de treball, però això encara ho tenim en fase d'estudi. Hi ha diferents maneres d'interpretar la norma.
Per tant, vostès estan adaptant aquesta manera de funcionar que en principi es va posar en marxa a Barcelona, eh?
Sí, de fet, nosaltres sempre que fem operatius, abans de fer un operatiu com el que vam fer ara este passat mes de març, doncs sempre intentes parlar en aquesta gent i els avises que, bueno, que no poden estar... El problema que tenim nosaltres allí és el dimarts per matí al mercat, més que res, el del mercat setmanal. I doncs intentes mirar de que no estiguin allí perquè a vegades hi ha hagut problemes de... sobretot quan veuen una patrulla policial sortir corrents i poder fer mal a algú. I el que intentem és evitar això, que facin lesions a altres persones que puguin estar com a usuaris del mercat.
Senyor Saragossa, senyor Vergés, perdó, Xavi. Senyor Vergés, com ho arregla això, vostè?
Que estem molt lluny del que diuen aquí. Mira, d'entrada, dius... muntar cooperatives és un fracàs. I més, és algo que la gent del país que contribueix, que don feina, que d'això es no té. S'ha vist que la cooperativa aquesta a Barcelona és un fracàs. No ha donat cap solució. S'ha vist que intentar fer un curset a Mercabarna hi han anat quatre. S'ha vist que tot això fracassa. Perquè aquesta gent, no ens enganyem. Vull dir... nosaltres, a la taula que s'està impulsant des de Pimec i des del company de Tarragona, escolteu, sortim de la base de que són delinqüents. Tenim un percentatge molt baix que puguin necessitar ajuda. Tot l'altre són delinqüents. Estan delinquint. Estan delinquint sobre la hisenda pública, sobre la salut pública, sobre la delinqüència sobre marques, la delinqüència sobre la propietat industrial. Ens estan ensorrant empreses, botigues... Llavors, no es pot ser tan benevolent. A part d'una cosa, i aprofitant que hi ha el senyor Saragossa, dir-li que, vull dir, l'ocupació de via pública és un control exclusiu de l'Ajuntament. I la venda ambulant a Catalunya està prohibida. Per tant, els mercats, i si voleu en podem parlar, perquè jo sóc el president de la Confederació Catalana d'Associacions de Marxants, també de Catalunya, en podem parlar i molt. I nosaltres som els primers que estem denunciant i estem intentant doncs que no hi hagi falsificacions en els mercats, perquè ens estan perjudicant moltíssim. I tu deies en un moment sí? de que Madrid i Barça... No, el que no li interessa potser és el Barça. Jo t'asseguro que quan fem alguna actuació amb Adidas no tarden gaire a fer aixecaments. Llavors hi ha marques que també participaran a la taula, a aquesta taula que si tot va bé s'engegarà a finals d'abril, amb Mossos d'Esquadra, amb algun jutge de l'Audiència Nacional, amb marques, amb patents i marques, amb gent, amb pèrits, gent portuària, i, o sigui que s'intentarà fer una taula molt més ampla i que sí, que s'han de fer coses, sí, home, hem de fer una mica de pedagogia perquè aquell que vol portar una marca i no la pot pagar amb origen, pues que potser entengui que potser, escolti, avui no ens toca i un altre dia poder sí, no? Que no tots podem ser iguals, però que aquest tipus d'activitat ens està ensorrant, ens està perjudicant moltíssim el comerç. I podríem començar a fer números, i realment els números del delicte són esfereïdors, eh? Vull dir, estem parlant de milions d'euros, a part això, el que podríem ser tangible, però després tenim el que no és tangible per aquesta gent.
Però, senyor Vergés, jo no tinc cap interès ni en defensar ni en atacar ningú, que quedi clar, eh? Però si ens posem a detenir-los a tots, no tenim prou presons. És a dir, la quantitat de gent que està vivint de vendre al carrer ara mateix a Catalunya no caben a les presons que tenim.
No, però no tenim una llei d'estrangeria.
Ah, per tant...
tenim la que tenim. Una altra cosa és que ens pugui agradar o no ens pugui agradar, que això seria un altre debat.
Per tant, vostè expulsaria del país a tota la gent que estigués venent a la via pública?
No, escolti, el que delinqueix, per què no? Aquests senyors estan delinquint, vull dir, no estan sobrevisquent. Perquè aquí és molt més profund. Molts d'aquests marxen al seu país i que poden viure com res i encara van allà a humillar a la gent del país, perquè ells van allà com a rics i encara els perjudica més a la gent que estan allà. Vull dir, és que no només és les màfies, d'acord, padrama de les màfies. Allà on tenen la via d'entrada a les màfies, cony, Valoer, el Port de Barcelona, per carretera, la Jonquera, escolti, a la Jonquera es va fer una magna operació i al cap de 6 mesos les botigues tornen a ser obertes, eh?
Xavi, no?
Per tant, vull dir que és molt profund i per això nosaltres volem, des de la patronal, doncs, impulsar, per defensar, evidentment, l'autònom, el botiguer, el que ens toca a nosaltres com a patronal, és impulsar una taula en la qual puguem parlar clar. No ens serveix això. No, és que pobra gent, és que no sé... No, escolti, no, és que muntarem, els hi muntarem... No, escolti, no serveix. Vull dir, s'ha muntat un sindicat de vendedores ambulantes. Escolti, això d'entrada, pel seu criteri, ja és il·legal, perquè a Catalunya la venda ambulant està prohibida. Segona, s'ha de constituir com a associació, doncs, amb uns estatuts, i legalitzar-ho amb una sèrie de requisits que si no ho han fet en els últims mesos, em consta que no. Es va intentar fer aquesta marca Tom Manta, doncs clar, qui em va comprar la marca Tom Manta? Em consta que hi ha un pilot de peces amb algun magatzem.
Però si em permet, tot això són solucions. Algunes han funcionat, d'altres no. D'altres han funcionat una mica o han donat sortida alguna d'aquestes persones. És que l'alternativa de els retornem al seu país és una alternativa que a mi ara mateix em genera, permet que li digui així, em genera molt de rebuig.
Escolti,
la gent té dret a viure,
no? I aquesta
formem-los-a. Té dret a intentar sobreviure.
Formem-los-a. El Mercabarra es va fer un curs. Quants hi van anar, perquè si parlem de Barcelona? Quanta gent hi va anar d'aquests?
En un curs, m'ha dit, eh? Un.
Sí, un curs.
Un.
Que em sembla que és l'únic que s'ha fet.
Un curs.
S'han intentat fer altres cursos de formació. Quanta gent hi ha anat?
No ho sé. Quants s'han fet? Jo, de moment a Mercabarna només en coneixem un, no?
Si no té èxit, què vols fer?
I si mirem de fer-ne més i mirem que la informació arribi a tothom?
No, em sembla perfecte, però escolta, mira, un marxant, vale? Un marxant que la seva activitat doncs, ocupa la via pública, si quan ha de renovar l'autorització municipal no té l'any dels autònoms pagat, els mòduls pagats i té algun deute amb l'Ajuntament, s'ha de quedar a casa, es queda sense feina. Entens què vull dir? Mm. Llavors, si fem obligacions per tothom, els mercats, ja tenim els mercats sedentaris, i no sedentaris, ja estan regulats. Doncs, escolti, tothom pot tenir les mateixes oportunitats. Mm. Aquí ningú ho nega. Ara, plantejant-se perquè no, perquè som pobra gent i perquè sí, hem de començar a pensar que aquests els hem de tractar diferents del que realment té dificultats per poder menjar, per pagar les factures, per arribar a final de mes, perquè hem de comptar que aquí també en tenim, eh? Sí, sí, sí. I si això val per tots, doncs escolta, fem-ho tots, ja en parlarem després. Clar, és que hem de pagar estructures, hem de pagar sous, hem de pagar metges, hem de pagar col·legis, hem de pagar formació, i si hem de pagar tot això, el que no podem pretendre és que, guaita, el botiguer que no es guanyi la vida, escolta, que posi una caixa al carrer i que no pagui res. Això és el que... O sigui, el que ens estan dient totes aquestes polítiques fantàstiques és que els botiguers facin això, que és el que no volem fer.
El Xavi Saragossa sé que vol dir alguna cosa i ja fa estona i no li he donat la paraula. Senyor Saragossa, endavant.
Sí, no, més que res, si partim, com diu el senyor Vergés, que tots són delinqüents, jo discrepo en el tema este.
La majoria.
Sí que és veritat que vostè diu que l'ocupació de via pública i venda ambulant no són delictes de moment. Vull dir, són infraccions administratives que són el que nosaltres denunciem realment. Perquè fa uns anys, quan intentàvem girar-ho per la via penal, veiem que no arribava a cap banda perquè moltes vegades també demanàvem l'assistència dels pèrits de les marques estes que porten alguns venedors i potser atestats del 2011 encara esperen que vinguin els pèrits per peritar si allò és una falsificació o no. Vull dir, no és tan fàcil encarar-ho per la via penal. Llavors, nosaltres el que fem això sí que tenim la policia local, tenim competència del que diu vostè, no?, d'ocupació de via pública i venda ambulant, i és el que intentem forçar per aquesta línia, perquè fa la línia penal, veiem que, de fet, ja es va despenalitzar segons quin tipus de delicte d'estos, i ja és més complicat.
Estem a punt d'arribar a 2:15. Sé que vol respondre, sé que vol dir moltes coses. Jo també vull presentar un convidat, si els hi sembla. Deixem parar 3 minuts, parlem amb un convidat que ens espera i reprenem una miqueta aquesta conversa tot just després de mitja. Fins ara.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Dissabte 30 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, teatre musical. Hi ha res més avorrit que ser una princesa rosa? De Raquel Díaz Reguera.
Si ets princesa rosa...
La Carlota és una princesa tan rosa com totes les princeses, però s'avorreix moltíssim. A ella li agradaria caçar dracs, muntar globus o nedar lloms d'un dofí. Un espectacle per a tota la família.
Hola, Carlota!
Dissabte 30 de març a les 6 de la tarda a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
cerca de la mà, escruix de sal per fer silenci a tot el mal que ha viscut tan congida. Es demana si era normal sa mala sort d'anar arrelant, la va deixar mal ferida. La alemà s'enfonsa.
Ràdio Arenys, aquí i amb tu.
6:15 de la tarda. Parlant de, del Top Manta, i des de dues vessants, des de la visió de Pimec Comerç de Girona i des de el que s'està fent des de les Terres de l'Ebre amb la, en aquest cas, en la visió de, dels agents de policia local. I els manters què? Doncs, Douda, buenas tardes, bienvenido.
Ah, gracias. Buenas tardes.
Eres portavoz del sindicato de manteros de Barcelona.
Sí, soy portavoz del sindicato de ambulantes.
Que, bueno, toda la presión que se está ejerciendo en Plaza Cataluña os ha desplazado hacia el Portal de la Pau, y ahora es la gente del Portal de la Pau la que dice que se haga algo para que os vayáis a otro sitio.
Sí, bueno, es que desde el inicio de esta hora siempre es así. Y hemos decepcionado bastante con Pedro Sánchez, porque pensábamos que cuando llega aquí el par socialismo, aun que sea, dicen una parte de que sea pues socialismo, podría asociar con todo el mundo. Pero la única cosa que le está haciendo es intentar luchar contra los vendedores ambulantes. Porque a veces yo, cuando me paso en Plaza Cataluña, me flipo, pregunto si hay una guerra civil o qué pasa aquí. Porque cada ángulo ves con una Mossos, con una policía local, con armados, están allí para echar los chicos que están vendiendo en la calle.
Vamos a intentar, voy a intentar ser ecuánime en este sentido, ¿no? Por un lado, el que vende en la calle, el mantero, ¿lo es por gusto o lo es por necesidad?
Nadie está vendiendo en la calle por gusto, porque no hay nada de gusto, de verdad. La gente que la hacen por necesidades. Otros también, el sistema de la ley de extranjería nos obligan de hacerlo.
¿Por qué la ley de extranjería os obliga a hacerlo?
Porque la ley de España es así. Si un inmigrante llega en España, como sea, se llega, que sea como con una patera, que sea un visado, después se queda aquí, tiene que llevar 13 años para poder solicitar papeles. No significa no tenerlo, sino tiene que llevar 13 años aquí por poder solicitarlo. No significa 1, 2, 3, ya me voy a solicitar los papeles. Entonces, hay que tener arraigo social y las pruebas, que significa cada un mes o dos meses un papel con su número de pasaporte. Estas pruebas es lo que llevas en ley de extranjería con un contrato, una oferta de contrato de un año.
¿Encontráis trabajo aquí?
Bueno, los que tienen papel, algunos se encuentran trabajo, porque yo llevo aquí ya casi 14 años en España y llevo 13 años sin papeles. Llevo solamente un año con papeles. Entonces, yo lo que estaba haciendo antes era viajarme en toda parte en España, en las campañas de olivas, en campañas de fresas, en campañas de manzanas, peras, uvas, en todas las partes, rincones, que hay campos, estuve allí cogiendo frutas.
Y tras...
Entonces trabajaba en el campo.
Y tras 13 años de ir recogiendo frutas, ¿has logrado que te reconozcan y, por tanto, que te den unos papeles que te permiten vivir?
No.
¿Tampoco?
Tampoco. Porque en 2010 yo solicité los papeles en el arraigo social porque mi jefe, que tenía en Jaén, me lo hizo. Y cuando hizo los contratos y todo, llevó los papeles en extranjería de Jaén, aquel momento lo que hicieron era cada inmigrante que trae un arraigo, sus pruebas y su contrato de un año para solicitar los papeles, te hacen una multa de 501 euros. ¿Mm? Y te dan los papeles. Y durante un año después te quitan los papeles otra vez. A mí, por mala suerte, me quitaron mi papel sin explicaciones. Y encima me dijeron que tenía que traer la declaración de la renta de su jefe, y mi jefe era un amigo mío que me dice, no te preocupes, todo lo que te piden de papeles te lo voy a dar, y llevamos todo. Estuvo con un abogado haciendo recurso como 5 veces hasta que tenía decepcionado con esa cosa, así le dejé.
Oye, y a pesar de todo, ¿es mejor esto que lo que tienes en tu país de origen? Es decir, aquí al menos puedes vivir, en tu país de origen ni eso.
No. El estar en mi país de origen es mucho mejor estar aquí, de verdad. Lo que pasa es que no podemos también rendirnos fácilmente de que algunas personas, algunos países de uno continente tienen más privilegio que otros que no tienen privilegio. Porque los occidentales pueden viajar donde quieran por solamente tener pasaporte europeo. Entonces nosotros no podemos viajar, no podemos trabajar, no podemos estudiar en otra parte por no tener ese pasaporte. Entonces, y si no fuera el colonialismo que nos puso poniendo en este sistema, no teníamos ese problema. Entonces, la culpabilidad siempre la echa a nosotros, pero si basamos en el pasado, pensábamos bien las cosas como causando esos colonialismo, todas esas cosas que pasó, el trabajo forzado que nos hicieron, la explotación que están haciendo, y esas todas cosas que nos obligan también de viajar.
Yo te he dicho que quería ser ecuánime. Por otro lado, también es verdad que cuando sois tantos los que hacéis la venta irregular en la calle, acabáis generando un perjuicio a un sector que tampoco no es que esté muy bien, como es el sector del comercio.
Vale, es que muchas veces la gente dice que estamos perjudicando a los que venden, pero los que venden no lo podemos perjudicar.
¿Por qué?
Porque si una persona tiene todo su privilegio, tener una tienda, da igual, una tienda o un centro comercial o lo que sea, tener unas vacaciones, tener paro, tener ayuda, estar cotizando seguro social, tener seguro de sanidad, todo seguro lo tienes. Y no es igual que una persona que ni siquiera tiene ningún seguro, nadie le protege de nada, no puede perjudicar a nadie.
Pero,
y además...
Duda, sí, pero sí que es verdad que ellos pagan unos impuestos que vosotros no,
¿vale?,
pagáis.
Entonces, la gente no sabe que nosotros también estamos pagando, porque las mercancías que compramos no lo compramos en ninguna parte. Aquí lo compramos en las naves de Barcelona. ¿Quién deja que entra las mercancías? Es el Ministerio de Comercio. ¿Dónde se entran las mercancías? En el puerto de Barcelona. Ahí van a pagar las aduanas para que dejan las mercancías entrar. Entonces, los chinos alquilan naves y pagando impuestos. Y nosotros, cuando compramos las mercancías para volver a venderlo en el vía público, estamos pagando IVA. Entonces, estamos cotizando una parte porque estamos pagando IVA.
Es decir, que pagáis IVA cuando compráis el producto.
Sí.
¿Y lo compráis aquí, en
sí,
Barcelona, en Badalona, en L'Hospitalet, o donde sea?
Sí, aquí lo compramos, sí.
¿En tiendas legales?
En tiendas legales también, sí.
¿Y en grandes almacenes, con rótulos en la puerta y con factura y con...?
Todo, con factura, con todo.
¿Y todos vais allí, o la mayoría vais allí?
Todo el mundo va allí. Todos los que venden en la calle van allí a comprar.
Antes
los policías hacían una cosa. Lo que hacían era ir allí hasta el lado de la tienda, viéndonos cómo entramos en la tienda comprando la mercancía, saliendo en la tienda con la factura, y nos pillan directamente allí mismo, diciéndonos no debes que comprar porque te vas a vender en la calle.
Ya.
Y en el lugar de entrar en la tienda mismo, decirle ¿por qué vendes las mercancías a los chicos? Pero no pueden hacerlo porque ellos son ricos.
Douda, seguimos hablando, ¿de acuerdo?
Vale, vale.
Oye, un abrazo, muchísimas gracias.
Vale, gracias a ti.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Xavi, Saragossa, perdó, Xavier, senyor Saragossa.
Sí, digues.
Del que acabem d'escoltar, què en pensa?
Bueno, és el que diem. Tal com està avui en dia la regulació de la llei d'estrangeria fa que aquestes persones que venen de països de l'estranger tinguin molta dificultat per poder entrar al món de treball reglat, diguéssim, i això fa que mentre estos anys no poden treballar legalment, pues haguen de buscar la vida en lo que puguen. I bueno, el problema de la massificació en aquests moments que hi ha de tanta gent d'esta, pues, si siguessin dos o tres, no, la gent no es queixaria, no hi haurien tants de problemes. En quan se massifiquen, tant ocupant una via pública o venent uns productes que fan la competència deslleial als comerciants d'aquí, pues, és quan tenim el problema.
Senyor Vergés.
Sí, sí.
Jo he vist un fil molt, molt clar per on es tira. Molt clar, no?
Sí.
És a dir, si això es compra... No. Si, primer, l'entrada per Port de Barcelona, que això ho sabem sí, tots, que entra per aquí.
O per la Jonquera, o per Huelva... Jo,
I si resulta que ells ho compren amb uns establiments legals...
Jo d'aquest senyor no tinc el contacte. Mira, jo, com que represento... amb una de les patronals més grans de Catalunya en aquest moment, i estic ficat amb això, en aquest senyor no el contestaré gaire, però sí que et vull dir una cosa. És que no el penso contestar, perquè la meitat de les coses és és un discurs que ja està bé. Primer, com que tu tens el contacte i jo no, m'agradaria que el truquessis. I sisplau, quan vegis tu les factures, m'ho dius, vale? Uh-huh. Que ens fes arribar factures. No farà arribar ni una, perquè, mira, jo, dintre, o sigui, la meva dona ara fa pocs dies, bueno, perquè està malalta, ha hagut de plegar, i fèiem mercats, nosaltres fèiem mercats. Per tant, sé allà on es va comprar, i jo he sigut dels que a moltes reunions he dit, escolteu, aquest i l'altre. Oh, és que no sabem, ho hem de fer bé. Hi ha hagut moltes redades en aquests magatzems de Badalona, a pisos de Barcelona, aquí a la Jonquera. N'hi ha hagut, encara no fa pas gaire, va haver una redada amb un pilot de magatzems, i això ens ve via Nàpols o via Marsella, vale? Per terra. Vull dir que no tot és el port de Barcelona. El port de Barcelona en té molta culpa, d'acord. Que hi ha una màfia establerta, també, però no tot és això. Llavors, jo t'asseguro una cosa. Mira, jo, per poder parlar, faig proves, vale? Nosaltres vam anar pues, aquí amb un magatzem aquí a Badalona i vam comprar una caixa de piscines, això l'estiu passat, vale? Això, xancles, la caixa. I quan li vaig dir, vale, què et dono? I quan em va preguntar, diu, per a tienda o mercado? Quan li vaig dir no per a mercat, diu, pues así no hace falta IVA. ¿Vale? Uh-huh. Per tant, a mi no, que no em faran creure que aquestes senyors paguen cap tipus d'IVA.
I ho va denunciar? ¿Vale? Perdoni, ho va denunciar?
Ho he denunciat sempre, jo, això.
No, però no, al FISC, és a dir, està denunciat a la policia.
Ho he denunciat sempre, per tot un tenat, ho he dit, i sempre hi ha hagut policies. En el senyor Saragossa li puc dir, per exemple, a Terrassa, jo he tingut converses amb el cap de la policia local, i escolta, a Terrassa no em deixen passar ni una, i a Terrassa no hi ha ningú que posi la manta a terra, per exemple. Hi ha molta gent que viu a Terrassa i se'n va a posar la manta a Barcelona. Vale? Vull dir que a vegades també és què volem fer realment per fer les coses. Que no tenim les lleis, escolti, doncs ara hem muntat una taula per mirar a canviar. En una de les jornades del Tom Manta de Salou, de fa un parell d'anys, el jutge de l'Audiència Nacional ens va dir que l'abogado quasi sempre ganava. Perquè resulta que el que feia la troballa o el que feia no sé què, i el que firmava i el que anava al jutjat no era el mateix agent. I això ens ho va dir un jutge de l'Audiència Nacional. Diu, i aquí tenim un problema, d'acord? ¿Vale? Bueno, llavors, bueno, jo ara, és que com que m'ho conec, me començaria a accelerar i després d'aquí una estona m'estirarien les orelles, no, perquè diria moltes coses, perquè guita. I si jo, si ho hagués sapigut, el que passa és que ho hagués sapigut tard, hagués fet una comunicació amb un company que té un magatzem del major de Calçat, d'aquí a Girona, que tenia una sèrie de botigues i que el juliol del 17... a finals de juliol, li varen tancar pues, una sèrie de botigues, deixant una gent al carrer, i li varen tornar uns 140-150.000 euros en gènere.
Sí,
tu saps que a finals de juliol... Saps què li ha passat a aquest senyor? Que poder tancarà.
Jo amb un parell de coses que jo crec que el top man és un problema i que no, i que no es pot resoldre en el nivell que el tenim, no es pot resoldre de cap manera que no sigui dialogant i buscant solucions alternatives. Potser fa 10 anys es podia haver resolt d'una altra manera, però
per això estem provocant una taula.
Sí, però si partim de la base que estan parlant amb delinqüents, malament rai. És a dir, si no parteixen de la base que establim un diàleg d'iguals, a pocs acords arribarem. I el primer que m'ha dit és...
Tenim... No tothom capa per tot i no tothom pot fer de tot. Vale? Hem de partir d'aquesta base. O sigui, no tothom capa per tot i no tothom pot fer de tot. I no tenim tota la capacitat per anar entomant tot, si ens venen... A mi em sembla... A mi em dol molt el que hi hagi gent doncs, en precari, gent no sé què. Però, bueno, jo en el Tom Manta, aquí a la taula aquesta, i vull portar doncs, gent que està fent coses a Gàmbia, al Senegal, que estan fent coses, i més que res perquè hi hagi l'opinió de molta gent d'aquests manters. No tot és... està molt maco sortir i dir, no, jo soy el representante, d'entrada no puc ser el representant perquè ja no s'entenen entre ells.
Escolti'm una cosa. Un moment.
Tampoc ja tinc que m'acceleria.
Ja ho sé, i no vull que ho faci, perquè al final acabarem dient això, coses que no toquen. Per això
no vull contestar.
No tothom pot parlar... sent representat a tothom, eh? En tot cas, és representant d'una entitat i hi ha gent que estarà més d'acord o gent que no estarà tan d'acord. I com que no vull que ningú s'acceleri, crec que el que millor podem fer és començar-ho a deixar aquí, si li sembla. I hem posat el debat damunt de la taula i el anirem reprenent.
Estem disposats a parlar-ne tantes vegades com sigui.
Doncs escolti'm, li agraeixo molt que ens hagi acompanyat, senyor Vergés, que vagi molt bé. I tant de bo que aquest diàleg sigui fluid. De veritat, ho desitjo. Que vagi molt bé. Gràcies, que vagi bé. Senyor Saragossa, Xavi, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. No sé si vols fer algun apunt final en 30 segons.
No, res. A veure, és això, és buscar un equilibri. És molt complicat i el que comentava, no? Començar a parlar. Si no acceptem que som iguals i que ens han de ficar d'acord dos parts, és complicat poder arribar a acords, com en qualsevol mediació.
I que quedi clar, jo no estic defensant els manters i no vull fer-ho moment. Si aquesta gent s'està saltant la llei, però entenc que són una quantitat suficient com perquè els tinguem... Ho haguem de tractar d'una manera diferent.
S'hauria de mirar d'això.
Xavi,
buscar solucions, veure com ho fem.
Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada, a reveure. En seguirem parlant. I abans d'arribar a les 5, perdó, a les 6, si us sembla, parlem de llibres, no?
Ha arribat el moment de parlar d'educació i una setmana més ho fem amb la nostra col·laboradora i juguetera, la Jordina Costa. Bona tarda, Jordina.
Hola, què tal?
Molt bé, i tu?
Bé.
Bé?
Sí.
Quin tema ens acostes avui? Perquè la Jordina sempre ens porta varietat.
Sí. Mira, avui és una mica potser una palla mental, perdó, meva, però avui parlar d'educar en positiu.
Educar en positiu.
Sí, que és com una corrent que hi ha, no?, que és el... donar missatges positius als nens, no dir molt que no, però clar, penso no dir que no, i després volem que un no sigui un no, no? I aquest és l'embolic que jo tinc, no? Però bueno, ja suposo que és una cosa meva.
Bueno, tu, teva, i de tots els pares i mares, jo crec, perquè realment davant d'un fill o filla apareix, no?, aquesta...
Sí.
Aquest dubte, no?, de dir com actuar.
Clar, no, per què no? Per què no? I a mi ja em comencen a respondre a casa amb 4 anys. No és una resposta, mama, saps?
I té raó.
Sí.
Em sap greu, però té raó.
Té raó i intento no fer-ho, no? I dic, vale, doncs no li he de dir que no, però clar, si per mi és important que com a persona entengui que un no és un no, també se li ha de dir que no de tant en tant, no tot tan positiu. Però bueno, això, aquesta és la meva cabòria, no?
És el preliminar, eh?
Sí. Com li ensenyaré que un no és un no si no li puc dir que no perquè se l'ha d'educar en positiu? Saps?
Però pots dir que no, però argumentar aquest no.
Sí, aquest és el punt.
Aquest és el punt. Ai, mira. Bé.
Molt bé, perquè bé, us hi trobareu. Us vindrà un nap buf o una nap bufa i us dirà, perquè no és una resposta. Mama, no? I quedes, bueno, doncs perquè els ocells, no sé què, no sé què, no? I fas com l'explicació que en aquell moment et surt, la veritat.
Doncs anem a ajudar tots els pares i mares que es troben en aquesta situació. Sí. Com ho hem de fer, Jordina?
Va, hi ha un llibre que es diu M'agrada la família que m'ha tocat educar els fills en positiu, que és d'una psicòloga que es diu Carme Tió de Pol, que et parla, et fica en situacions concretes, no?, del dia a dia, en com pots canviar el missatge de negatiu a positiu, no?
Sona complicat, vas dir molt fàcil, però sona complicat.
Sí, vaig llegir el llibre ja fa uns dies, no?, i pensava, sí, però és que el dia a dia no tens temps de pensar ara això ho he de dir així i no ho he de dir així, no? Si tu vols que el teu fill es banyi i no es vol banyar, és molt difícil, perquè potser porta 3 dies intentant que es banyi. Bueno, si s'ha de banyar, s'ha de banyar cada dia, o com ho faci cadascú, eh?
Sí.
Comptant que els nens petits tampoc són tanta pudor com per... No? Bueno, arriba una edat
per la
que
pell
sí.
Tampoc és tan bo,
per
eh?
La pell no és bo, però bueno, és un exemple, eh? Doncs en lloc de dir-li al teu fill que ho ha de fer perquè si no farà pudor, li pots dir, ostres, si et banyes faràs molt bona olor.
Sí, explicar exactament el mateix però veient l'altra cara de la moneda, no?
Sí. Però clar, quan t'hi trobes, jo entenc que és difícil, no? És el mateix del per què no. No? És el dia a dia ens porta que anem molt ràpid, no? Educar en positiu jo crec que és una manera slow, no? I un canvi de mentalitat que hem de fer tots, perquè aquí jo introdueixo una altra de les meves cabòries, que a vegades penso que en els nens no se'ls respecta prou i se'ls tracta amb violència gratuïta, no? Perquè com a adulta, tu t'agradaria que algú et fes pel braç i et digués, va, nen, així és fort, no?
No.
Doncs sembla que a un nen se li pugui fer. O, calla! Ostres! I a mi a vegades em surten, que no agafar-lo del braç fort, però a vegades el ja n'hi ha prou, em surt, eh? I penso i dic, ostres, realment sí que educar en positiu és una cosa bona tant per ells com per tu. Perquè si tu li vols ensenyar a algú que no facis als altres el que no t'agrada que et facin a tu, no sé per què amb els nens no hi ha aquest fre. No? No hi ha aquest fre de, bueno, si em crio no passa res, no? O si m'ho ben donat i faig un clatellot, què passa?
Va, però són esponges, eh? I més en aquesta edat. Per tant, tot el que reben ells també ho integren com una cosa
natural.
Normal, natural, i aquí doncs després, posteriorment, pot portar també problemes.
Sí, i tornem al no és no, no? Després, i és això, com per exemple, amb violència de gènere està molt clar que amb una dona ni una bufa, no? Per què amb la violència a casa, que és també violència domèstica cap a un nen, ni una bufa tampoc? Per què no es fan campanyes tampoc? Ni una bufa pels nens, sisplau. Agafem altres recursos, no?
Clar, perquè és el que deies, dins de la rutina del dia a dia, d'aquests nervis, no? D'aquesta sí. Rapidesa, de que hem de marxar i hem de marxar sí. Ja, i que tu ja no saps com fer-ho. Clar, arriba un punt doncs, que potser el que haurien de fer els pares i mares és pensar abans d'actuar, no? Per això clar, a vegades que... en situacions és complicat.
I pensar que no hi ha res tan important com per acabar a crits o fent una bufa. No hi ha res tan important, perquè si total arribes 2 minuts després en un lloc, no s'acaba el món.
No
s'acaba el món.
I demà ja no tindrà cap mena d'importància.
I que els nens s'enfaden i criden i s'han d'expressar, i és una altra manera que tenen ells d'expressió, no? Pues hem de ser els adults que ens frenem i fem l'educació en positiu. Per això és important, no? Per trobar un equilibri, per ensenyar-li a aquella persona que hi ha una altra manera de fer, no?
M'ha agradat molt també el tema que dèiem abans de l'argumentació, no? Allò que deies, doncs no, és no, perquè, doncs perquè ho dic jo, no? És com la resposta que fem habitualment, però realment jo crec que els nens i nenes són molt més intel·ligents del que ens pensem i que realment poden entendre argumentació, i aquí és on entra, que a part és el sí. Que deies tu, no? En l'educar en positiu, en vez de dir-li doncs, les conseqüències negatives que això tindrà, doncs no, anem a per les positives, doncs, perquè el nen segurament les positives les vol.
Sí, està clar. Està clar que a cap nen li agrada ser diferent ni, per exemple, anar brut, no? Perquè els nens són petits, però també tenen la seva personalitat. I a un nen li serà igual, però a un altre potser serà més sentit i dirà, ostres, doncs no m'agrada anar brut, no? I és un exemple molt tonto, però...
No, però clar, aquí també hi entren segons altres les coses. Edats que té cada infant, segons l'edat segurament doncs, també no, hi ha problemàtiques diferents i s'han de tractar de manera diferent.
I que jo crec que hi ha d'haver-hi una autoritat en una llar, eh? I que l'autoritat són els pares i les mares. Penso que la jerarquia en aquest cas és bona, que el nen ha de saber que té algú que li posa límits, però que aquesta persona li posa límits amb respecte.
M'ha agradat aquesta paraula, els límits, perquè realment són importants, eh? Perquè moltes vegades, doncs, segons aquestes tendències, bé, perquè quan parlem d'educar els fills hi ha hagut sempre tendències que passen d'una manera, l'any següent o 10 anys després allò era completament erroni i ara s'ha de tornar a canviar, però que realment el que deies tu, si hi ha aquest respecte, doncs la veritat és que jo crec que anem per bon camí.
Sí, a més, hem d'aprendre també a respectar-nos com a pares i a mares, perquè sembla a vegades que si algú no fa les coses com tu les fa malament, no? I et trobes a vegades en grups, sobretot de mares, que es fa molta tribu, que està molt bé fer aquesta tribu, però quan hi ha certes tendències, sembla que si algú no fa, per exemple, baby led weaning, no? Que és una manera de menjar, o el collit, o el porteig, tothom decideix. Tothom decideix, i també és una altra falta de respecte, em sembla a mi, voler exigir d'algú que faci el que tu fas, no?
Això es passa bastant, no?, a mares i pares, que sí. Ja diguem, per part dels avis, per part de l'entorn, dels amics, però que realment doncs, tothom té la seva manera d'educar i després sembla que sigui l'única, la correcta, i que tu hagis de fer exactament el mateix.
I no cal, no cal, perquè a més no és cap competència, al final, no? Per això l'educar en positiu... L'educant positiu és important per als teus fills, però per tu mateix. Aquest és el meu missatge d'avui. No? I a través d'aquest llibre que diu M'agrada la família que m'ha tocat, educa els fills en positiu, de Carme Tió de Pol, ens trobarem en situacions quotidianes, no? Que al final és... Jo vull venir a dir, no? Dintre les meves cabòries, als nens se'ls ha de respectar, no? Que si eduques en positiu, li ensenyaràs que hi ha una altra manera de fer, però que també és molt important dir un no. Sempre que sigui argumentat, no?
És el resum que ens emportem de la secció sí. Que ens ha brindat avui la Jordina. I doncs us recomanem doncs, que per... Bé, ara hem tingut aquests 10 minutets per parlar del tema, però us recomanem que realment doncs, us llegiu el llibre que avui us ha proposat la Jordina, si us ha interessat aquest tema d'educar en positiu, doncs, i així doncs, tenir bé una guia, no? Perquè en aquests moments difícils pels pares i mares que ens esteu escoltant, doncs, podeu tenir doncs, una resposta gràcies a aquest llibre. Recordem el títol.
M'agrada la família que m'ha tocat, educa els fills en positiu, de la psicòloga Carme Tió de Pol.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Jordina, i t'espero la setmana que ve perquè m'expliquis més coses.
Encantada.
Merci.
Adéu.
Doncs moltíssimes gràcies, i així amb ella hem arribat a les 6 en punt de la tarda.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Oblides mal de que se sent superguai. Tot ballant. Es té les braços preme de les mans. No hi ha problemes. Oblides mal de que se sent superguai. Tots la llum del meu camí. L'aigua que rega les flors del jardí. La calor que batega el meu pit. I em fa sentir tan guai. Tots la fa sentir tan guai. Què passa bé d'aquí tu? La vida pren un altre nom, el teu cap recolzat al meu cor. Com tu, ballant, has de les braços preme de les mans, no hi ha problemes, oblides mal de gats, se sent superguai. Oh, yo, 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 yo. Yo, 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 yo és la raó de ser del meu despertar. Tu fas sentir tan guai. Si tu estàs, no em cal res més. Un somriure val per tres. Tot el món gira del revés. Tu fas sentir tan guai.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.